la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 9, primera part. El dia a dia a la presó.
A la presó vaig estar dormint amb dues preses ben identificades a cada costat. A la meva dreta hi dormia la Manuela. Va acabar sent una de les meves primeres i més inseparables companyes de presó. Compartíem espai i lloc jeràrquic a mesura que, molt a poc, anàvem guanyant veterania com a preses. Així, quan amb el recanvi d'inquilines quedaven lliures dependències menys inhòspites per col·locar les nostres màrfegues, i quan ens autoritzava la Margarita, sempre amatent a fer-me algun favor, com qui no volia la cosa, ens anàvem traslladant i així allunyant-nos del pati d'entrada, sempre obert, on la fredor de les nits ja havia començat a ser insuportable. A la Manuela, una política empordanesa, l'havien enxampat a Figueres amb la carta d'un maqui que anava a portar als seus familiars. Les conseqüències podien ser molt greus i temia per la seva vida i la dels familiars si els delatava. Però va resistir com va poder les tortures a les que es va veure sotmesa i va prendre sobre si mateixa tot el pes de l'acusació. I ara patia, perquè tot feia tema que se li havia de reproduir el brot de tuberculosi que havia patit de jove. Sempre recordaré com, entre esclats de tos, un dia em va dir:
Mavis, pot ser que no surti d'aquí amb vida, però si pogués retrocedir en el temps, et puc ben assegurar que tornaria a fer tot el que he fet i que m'ha costat ser aquí.
Esclar, jo no vaig tenir mots per respondre allò. Recordo que en aquell moment em va venir al cap una visió, la imatge de la Marisa a Roma, aquella noia consentida tan pendent de la seva regalada vida de futura casada. Pensava que quan parlàvem tant d'odi dels republicans que es negaven a acollir olives al cortijo del seu pare, devia parlar de gent com la Manuela, gent que no tenien res i que, en canvi, ho donarien tot per una bona causa humana. Gent de brega que per un ideal donaria la vida per tal de millorar les condicions de vida dels seus. Gent desheretada, desproveïda de l'acusat egoisme privilegiat de casa benestant de la que feia ostentació la pobra Marisa. Durant un temps, a la màrfega de l'altre cantó, a l'esquerra, hi dormia una estraperlista de nom Catalina. Era pagesa, i tot ella desprenia la saviesa de la terra del Pallars d'on era filla. Fer presó per ella era un doble càstig, privant-la de les muntanyes, dels prats de pastura de les seves vaques i de l'aire pur dels besiberris. Per poder donar menjar als seus, havia venut al Mercat Negre una bala de tela que, ni se sap com, el seu marit contrabandista havia aconseguit de carregar l'esquena des d'Ordino en ple hivern. El fet no devia agradar als estraperlistes oficials de la comarca, quasi tots acabats d'apuntar a la falange espanyola, segons em deia. El fet és que, uns mesos més tard, la van informar que el seu marit havia mort. No sabia com, però el seu instint li deia que no podia ser d'altra manera que per mà de la Guàrdia Civil. I així es va confirmar, quan al cap d'unes setmanes va ingressar a la presó una prostituta de Tremp que en tenia notícia. No es pot explicar el viatge per l'infern que havia portat tantes famílies la fam que aquell règim militar feia passar la població desafecta. La fam i la privació de les més bàsiques condicions de vida i dignitat era el dur càstig que aplicava el nou règim. Aquelles dues dones van arribar a ser les meves cadenes connectores amb la vida, amb la salut mental, amb la natura. Un dia que feia bo, érem al pati mentre les altres preses acudien al ranxo. Vaig veure pardals com baixaven del mur per veure si trobaven alguna molla per menjar al pati. Ens hi vam fixar i ho vam resoldre guardant-nos bocinets de la ració diària de pa per deixar-los de darrera hora al pati perquè s'alimentessin. I va ser immediata la resposta de les aus. Al cap de pocs dies hi aterraven estols d'infeliços ocells que se'ns posaven al cap i a les mans per recollir rabiosos aquells senzills i inesperats aliments. Les altres preses ens miraven com si estiguessin boges. Cada vegades no sé si tindrien raó i tot. El fet és que fèiem qualsevol cosa per distreure'ns. També ens van fixar un dia que, al peu del mur, en un racó poc concorregut, hi creixia una planta. Res, segur que era una mala herba sense cap mena d'interès botànic. Però nosaltres vam prendre la determinació d'anar a regar-la cada dia, amb un got d'aigua que sostrèiem del ranxo sense que ens veiessin. Que per qualsevol petita irregularitat que veien, les monges prenien les mesures disciplinàries més desproporcionades. Un dia, però, en arribar al mur amb el vas a punt, vam tenir un disgust absurdament colpidor pel que realment era, però en aquelles circumstàncies, especialment cruel.
No era aquí la planta? On és? Tu la veus, Manuela?
No la veig. Potser era més enllà, no sé. Ja és una mica fosc.
Què va? Res de més enllà. Era exactament aquí.
No pot ser. Ens l'han arrencada?
Que passes. No ha estat cap accident, això.
Algú ha fet aposta.
No serà per l'equip de neteja, no.
Si almenys n'hi hagués, oi?
No serà aquella monja que et va al darrere, Manuela?
Què? La que se't va insinuar l'altre dia?
No, va ser tu que et grapejava quan ens van desparasitar.
Això a totes no. I les que estan mig boges, vaja.
I pensar que entre nosaltres hi ha preses que estan tancades i criminalitzades per molt menys, per tenir una trista amiga.
Sí, mira, i ser de famílies republicanes també. No et fot?
Sí, no falla. La dispensació del caudillo només val per als capricis de certa secció femenina.
Calla, que no et sentin ara aquelles.
No, que no ho veus, que ja no hi ha ningú. Però tens raó. Que no sigui a nosaltres que ens arrenquin i no a la planta. Que ja en trobarem alguna altra.
Ai, sí. I què fem ara amb aquest got d'aigua?
Res. Com sempre, tornar-lo d'amagatotis abans del recuento de utensilios. No fos cas que ens excomuniquessin.
La veritat, però, és que poques ocasions hi va haver per riure. Van passar molts mesos així, esperant, desesperant. Ho vam arribar a saber tot les unes de les altres. No hi havia el més mínim senyal que algú estigués estudiant el nostre expedient. Els dies passaven sense més novetat que alguna sòrdida baralla entre preses, alguna partida de tute amb les polítiques, que sovint eren molt hermètiques, sobretot les del Partit Comunista, i alguna incidència més greu, com algun suïcidi o algun brot de grip o fins i tot de meningitis i tuberculosi. De tant en tant, també rebíem la visita de la mare superiora de l'ordre de monges que de fet portava a la presó. Quan es produïa aquesta visita, ens feien arrenglarar totes al pati, el més arreglades possible, on ens feien resar els resos de l'Àngelus, que era l'hora que sempre venia. I després, acabàvem sempre cantant el cara al sol dels falangistes. I si veien que alguna no movia els llavis per cantar, era igual que fos estrangera i no sabés espanyol. Les monges la castigaven aquell dia sense ranxo per haver-les deixat malament davant la superiora. I això era la nostra trista existència. Fins i tot els pardals van deixar de venir un dia. No sabem per què. Els havia enverinat algú? Potser els estaven donant millors menús en algun altre indret. Vés a saber. En això nosaltres no hi podíem pas competir, és clar. Però entre tanta foscor i tanta degradació, sí que van destacar dos moments. Ja ni recordo quan exactament, perquè la pèrdua de la noció del temps és la constant més constant a la presó. El temps és, no corre, no es belluga, s'està quiet com les gorgues dels rius italians a l'estiu. El primer moment va ser quan, durant una partida de cartes al pati, la Josefina, una de les polítiques també acusada d'ajudar a escapar pilots aliats evadits, se'n va apropar per dir que una de les recluses més noves tenia una nota per mi. I que me la donaria com si fos una carta per evitar que cap monja ens pogués espiar, que en això eren molt múrries. I així va ser. Vaig seure a la taula improvisada de joc. De fet, era una caixa buida de taronges valencianes. Per esperar que em passessin de forma tan clandestina la carta, mai millor dit. Potser l'únic que podrien sospitar les monges és que era la primera vegada que ho feia. De fet, odiava les cartes. Des que la Marisa a Roma em feia jugar a la bríscola o a l'escopa, típics jocs de cartes italians que havia pres el seu promès, no havia tornat a patir-los. Sort que les monges de mi no podien sospitar. I va ser entre dues cartes que, plegada, em van fer arribar aquella nota. Un tant estil capa i espasa, cal dir. Coses de les polítiques, vaig pensar. I ràpidament l'havia pogut llegir després recorrent a la latrina. Un tant detectivescament de nou. Sobretot tenint en compte que les latrines no tenien porta i en podia veure tothom que hagués volgut. I va ser obrint la nota que per primer cop en 7 mesos vaig tenir notícia dels meus, de l'Equis, del món exterior que semblava haver-me abandonat per sempre a la meva sort, com així m'havien anunciat els meus superiors que actuarien en cas que em detinguessin els franquistes. El primer que m'havia sobtat de la carta, però, era el sobre i el segell. Sens dubte, era la mà de l'Equis. Escrivia des de Lisboa. Ho interpretava com un senyal que havia hagut de canviar de base, si és que seguia actiu, que, coneixent-lo, segur que sí. Estàvem en guerra, no? Però quina hauria de ser la meva sorpresa en anar desgranant el text? L'ànima em va caure als peus. I de quina manera? Tot i obrir amb expressions de simpatia envers la meva situació, a continuació derivava cap a donar-me descripcions sobre la seva vida actual. Una vida de nou familiar, sense cap esment a la tasca d'intel·ligència que havíem emprès junts. Us la llegiré.
Dear Mavis, perdona que no m'hagi pogut comunicar amb tu fins ara. De fet, ho havia intentat en alguna ocasió. Una gran llàstima la caiguda teva amb en Frederick. Quina bona feina estàveu fent. Per cert, en tens notícia? Tothom espera que podràs sortir aviat. No és tan greu la teva situació, no pateixis, aviat et tindrem fora. Malgrat tot, Barcelona s'ha posat massa perillosa per mi per raons òbvies. Com hauràs pogut veure, escric des de Lisboa. Aquí m'he pogut reunir amb la Helen i les nenes. Fem una vida senzilla i l'MI5 no m'encomana massa tasques per ara. Ahir vaig jugar en un partit de futbol entre solters i casats. Quasi em mato amb una trompada amb el porter del nostre equip, però vam acabar partint-nos de riure. Això de l'esport mai no ha estat el meu fort, però mai m'ho havia passat tan bé.
Aquella carta em va destrossar. Tampoc em va suposar gaire consolació que al peu de la carta hi figurés la data que revelava que la carta s'havia escrit feia 4 mesos llargs. Tot aquell temps havia passat abans no m'hagués arribat per vés a saber quin havia. Però el seu to no deixava de resultar-me insultantment banal, inexplicablement desentès. No era una carta escrita a una companya que porta mesos a la presó després d'una perillosa operació en comú que podria haver significat l'empresonament del seu autor en lloc del de la seva destinatària. Certament, no era el que s'esperaria rebre algú que porta temps en mans d'una de les policies més brutals d'Europa. Em va produir una ferida d'aquelles que es diu que de tan profundes no fan sang. Amb tot i l'abatiment que em vas cometre, ni llàgrimes em van saltar. Al seu lloc em vaig veure afectada per un profund i decebedor bany de realisme que revelava la superficialitat i manca d'empatia amb què un superior de la intel·ligència britànica veia la miserable situació d'una seva subordinada. ni una paraula de solidaritat pel meu sacrifici per la causa comuna per la qual m'havia reclutat. No em podia creure que m'hi estigués parlant del feliç retrobament a Lisboa amb la seva dona i unes filles de les que mai no me n'havia dit ni una paraula. Devia ser per raons de seguretat, tot plegat? A Sant de què m'escrivia ara? Per comunicar-me què, exactament? Em cuia especialment allò del partit de futbol i que s'ho passés tan bé. Mare de Déu Santíssima! Era això el millor que podia explicar-li a una dona engarjolada en una pestilent institució penitenciària d'una dictadura sanguinària per culpa seva? De veritat ho era? Per descomptat, aquella nota va acabar esbocinada dins aquella latrina al cap de poc. I encara no m'han donat raons per haver-me'n de penedir. I tampoc ho vaig fer perquè pensés que cap tros que encadés pogués ser utilitzat en contra meu i d'ell. Potser sí que algun cop he arribat a pensar que potser hi havia algun missatge ocult en aquella nota. O que estava escrita en aquells termes per si queia en mans d'algú. Vés a saber. En fi, el mal que em va causar per la seva superficialitat, per la seva despreocupació aparent per la meva penosa situació, era una llosa que em quedaria gravada fins ben superada la Guerra Mundial. I els ensurts i contratemps que encara hauria d'aguantar. D'una en vaig tenir notícia l'endemà mateix per la Manuela.
Demà ens han dit que toquen extraccions.
Com que extraccions?
Ens treuen sang.
Per fer-ne què?
No ho sabem.
Com que no ho sabem, Manuela? Si ho sabem perfectament. Si l'altra vegada em van fer bandera.
Havia pensat que com que la Mavis és tan ferma aliada, millor que no li diguéssim.
Vull saber-ho immediatament. Sang per qui?
Per als soldats alemanys. Per qui carai vols que sigui?
I vosaltres penseu donar sang per als soldats del Tercer Reich?
Com? Tu t'hi penses negar, Mavis? Si no ens donen opció, és obligatori.
Ja ho veurem, això.
Ara no facis cap bogeria, tu, si mai vols sortir amb vida d'aquí.
No penso donar la meva sang ni als franquistes ni als nazis.
Quan va venir l'anunci de l'extracció, jo ja tenia un pla pensat. Ens van dir que durant una setmana ens farien una dieta especial amb ferro i carn deshidratada. L'enviaven especialment als alemanys perquè la sang que els havíem de proveir fos rica i en bon estat. Certament, no era pas perquè nosaltres tinguéssim millor condició de vida. Jo em vaig passar la setmana llançant les pastilles i els bocins de carn que ens donaven a la latrina. A més, de la Marisa recordava un petit truc que m'havia ensenyat per aparentar gastritis i evitar així els excessos sexuals d'en Giorgio. A més, era la treta que tenia per arribar verge al sagrat dia del matrimoni. I jo ara faria igual per aparentar una gastritis aguda que el dia de l'extracció acabaria amb els meus ossos al simulacre d'infermeria que teníem. I així va ser. Ingeniant-me-les d'aquesta manera, mai sang de la Mavis Vaca correria per les venes de cap nazi. La Manuela encara va fer broma quan la jugada m'havia donat resultat, dient que encara els havia fet un favor. Així, perillosa sang espia, no arribaria fins al cor de la Wehrmacht. A banda de petites victòries com aquella, poques alegries m'esperaven en tot l'any. Però si haig de ser sincera, com a músic fins aleshores en forçós silenci, sí que vaig tenir una alegria cap al final, que va ser inesperada. Però això no volia dir que allò inesperat sempre fos positiu. I a fe, també aquest cop, un llum que se m'encenia en la foscor encara comportaria topar amb una foscor encara més fosca, més colpidora. Com tota la presó, era la vida del revés. I com si fos avui, sento com un punyal a l'ànima. Tot va començar el dia en què la Margarita em va venir amb una notícia impensable. Deia que la mare superiora i directora de la presó em volia veure. Jo estava aterroritzada, perquè era pocs dies després del refús a donar sang i pensava que havien descobert la treta que havia seguit. Pensava que poc menys m'anaven a fusellar. Però no. Va resultar que s'havia interessat per una petició que jo li havia fet arribar mesos enrere a través de la mateixa Margarita. En un moment de deliri, jo quasi ja ni me'n recordava. Havia aprofitat l'accés accidental a paper i llapis per redactar-li una nota. I feia una petició a la directora per poder tocar el meu violí a la presó. Era una petició estrafolària, quasi delirant. En pensar que allò mai pogués tenir cap mena d'acollida positiva en aquella funesta institució. I vaig resulta que ara em cridava al seu despatx, suposadament per parlar-ne. En no saber-ho, hi vaig anar amb el cor a 100%.